Ralet, 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 pica dinaret.
Bona nit. Comença Ralet, ralet. Un programa variat amb cançons, endevinalles, els contes d'en Pep Tort, la secció de Saps què? De Ràdio Tordera i moltes coses més. A les 8 i 20 minuts escoltareu La veu de les aldees, secció realitzada per als nens i nenes de les aldees Sos de Sant Feliu de Codines, i a les 8 i 30 minuts El conte, explicat per les components de Hi havia una vegada. Vinga, comencem!
Després coneixerem el papà, els indis Llupillà, els cowboys i a la Susana, a la Margalideta. Però ara us anem a presentar el Joan Petit.
El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Balla amb el dit.
amb el dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Doncs ara balla amb la mà.
Amb la mà, mà, mà. Dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Ho fa amb el colze.
Amb el colze, colze, colze. Ma, ma, ma. Dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
El farem ballar amb el cap.
Amb el cap, cap, cap. Colze, colze, colze. Ma, ma, ma. Dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Que balli amb el nas.
Amb el nas, nas, nas. Cap, cap, cap. Colze, colze, colze. Ma, ma, ma. Dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Tots amb la panxa.
Amb la panxa, panxa, panxa. Nas, nas, nas. Cap, cap, cap. Colze, colze, colze. Ma, ma, ma. Dit, dit, dit. Ara balla el Joan Petit. El Joan Petit quan balla.
Balla, balla, balla.
El Joan Petit quan balla.
Amb què balla? Amb el cul.
Amb el cul, cul, cul. Panxa, panxa, panxa. Nas, nas, nas. Cap, cap, cap. Colze, colze, colze. Ma, ma, ma. Dit, dit.
Una vegada hi havia un rellotge de cuina nou de trinca. Era un rellotge bonic i que feia molt de goig. Polit, de color verd, es feia mirar. Però hi havia una cosa que no anava bé en aquell rellotge. No anava a l'hora. És clar, com sabeu, els rellotges estan fets per dir sempre l'hora bona. I si no la diuen, no serveixen, doncs, per res. Aquell rellotge feia més nosa que servei. Ell no volia anar a 3:15, sabeu? No volia ser una nosa. Volia ser un bon rellotge, anar sempre a l'hora. Però no podia. I la raó per la qual no podia era pel fet de ser nerviós i insegur. I, és clar, quan se'l miraven, es posava nerviós. No suportava que se'l miressin. I la senyora que l'havia comprat se'l mirava. I el rellotge no ho podia suportar. S'atabalava tant que ara anava de pressa, ara a poc, ara es parava, ara tornava a funcionar. Estones feia tic-tac molt fort. Estones no feia tic-tac. Comptat i debatut, res, que anava sempre a 3:15.
Aquest rellotge em fa més nosa que servei. Com sabré jo que és l'hora de fer el sopar? Com sabré jo que és l'hora de dur els menuts a dormir? No em queda més remei que tornar-lo a la botiga i comprar-ne un altre.
Quan va arribar el seu marit al vespre, li ho va explicar tot. Que no anava bé, que feia més nosa que servei i que havia pensat de tornar-lo a la botiga i comprar-ne un de nou. Per tal de no oblidar-ho l'endemà, el va deixar en una tauleta del rebedor. Pobre rellotge! Estava tan trist. Es va quedar sobre la tauleta del rebedor i es va posar a plorar.
Soc tan desgraciat! No serveixo per res! Demà al matí se m'enduen a cal rellot.
rellotge. Què diran els altres rellotges? Quina desgràcia!
Quin és el teu problema? Per què plores?
Qui ets? On ets?
Sóc l'avi rellotge i estic aquí, en una cantonada. T'he sentit plorar i voldria saber què et passa. Qui sap si et puc ajudar?
Ningú no em pot ajudar. Sóc un zero a l'esquerra. No serveixo per res. Sempre vaig a 3:15. No dic mai l'hora bona. I demà em duen a cal rellotger. Què diran els altres rellotges? No faran més que riure's de mi. Sóc tan desgraciat.
Quin és el teu problema? Per què no marques mai l'hora bona?
Perquè no puc suportar que em mirin. Em poso nerviós. M'atabalo. Agafo canguelis i perdo el control. Per què m'han de mirar sempre? Segur que podria dir l'hora bona, com qualsevol altre rellotge. Si no em miressin tot el dia i em deixessin estar. És que no creuen en mi?
I és clar que sí. T'has fet un embolic. No és que siguis un zero a l'esquerra. El que em sembla és que no saps ben bé qui ets. Tu ets un rellotge. I la gent mira sempre els rellotges.
Però per què? Per què sempre se'ls miren?
Per saber quina hora és. Tu serveixes perquè et mirin. No és pas que desconfiïn de tu. Et miren per saber quina hora és. Per això serveixen els rellotges.
Vols dir que realment confien en mi? És per això que em miren?
Exactament. Et miren perquè creuen en tu. Volen saber quina hora és. I és per això que et miren. És per això pel que serveixes.
Ara em sento molt millor. Gràcies. Ja no em posaré més nerviós. Ni m'agafarà més cangalis. Ara que sé per què serveixo, em sento content. Ara mateix em poso a funcionar.
Ui, et farà res dir-me quina hora és? És 11:45 de la nit.
Gràcies.
I, movent les agulles, va començar a fer tic-tac content i alegre. L'endemà, quan la senyora de la casa i el seu marit van baixar per esmorzar, van veure que el rellotge anava a l'hora i van quedar molt sorpresos.
Mira, què me'n dius d'això? El rellotge torna a funcionar. I va l'hora?
A veure, quedem-nos-el. Potser ara anirà bé.
I se'l van quedar. I voleu saber una cosa? D'aleshores ençà, aquell rellotge de cuina sempre va anar a l'hora. I ja no li feia res que se'l miressin.
Thank you. peixet de la canya, de la canya. Peix peixet de la canya, el serronet. Peix peixet de la canya, de la canya. Peix peixet de la canya, el serronet.
Saps que la torre de cartes amb més pisos la va fer en Brian Berg el 6 de novembre del 1999? Va construir una torre de cartes de 131 plantes i 7,71 metres d'altura. Es van necessitar 91.800 cartes per construir-la en el vestíbul del casino de la Potsdamer Platz de Berlín. El pes total de les 1.765 jocs de cartes utilitzats va ser de 110 kg.
Hola, sóc la Camila.
Hola, sóc la Eli.
Hola, sóc la Evelyn.
Hola, sóc la Joana.
Hola, sóc la Lorena.
Hola, sóc el Moisés.
La veu del Les a una cuidenca.
I can't go any further than this.
Muy buenos días y bienvenidos. Hoy contamos con dos amigas. Os falta un componente, ¿no?, del equipo.
Sí.
¿Dónde está Walid?
No sé.
No lo sabemos. Camila y Evelyn, ¿cómo estáis?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Cómo va? ¿Todo el día bien?
Sí, cansada, pero bueno.
Uy, cansada. Bueno, contarme, ¿qué? ¿De qué hablamos hoy?
Pues vamos a hablar de la lotería.
¿La lotería? Ahora que se aproxima lo de la lotería de Navidad.
Sí.
¿Qué me tenéis que decir de la lotería?
Que...
Para empezar, ¿sabéis cuánto vale un décimo?
No.
¿Qué es un décimo?
Un número de lotería.
Ah, ¿solo uno? Sí. Depende.
20 euros.
20 euros. ¿Y cuánto puede tocar con 20 euros?
¿Un millón o más?
¿Un millón de euros? ¿Un millón de euros?
Sí. o más.
¿Y qué me decís de la lotería? A ver.
Que, por ejemplo, a mí me parece bien de que exista eso porque alguien pobre o que quiere tener dinero, pues lo consigue.
Y... ¿Te parece bien que exista la lotería
sí.
para los pobres?
No, para todos, para participar, para emocionarte, no sé, para que haya algo de diversión, eso.
Pero es un poco cara, 20 euros, ¿no?
Sí, pero ganas mucho si te toca el premio gordo.
Ya, pero es muy difícil que te toque el premio gordo, ¿no?
Ah, pero tienes que tener esperanza y creer.
Pero también está mal porque hay personas que son ricas y otras que son pobres, y las ricas pueden ganar la lotería y los pobres podrían haberla ganado y tener más cosas.
Ah, bueno, eso ya es la suerte.
¿No es justa la lotería?
No sé, para una parte sí, para otra no.
¿Para los ricos crees que no es justa?
No.
¿Y para los pobres sí?
Sí.
¿A vosotras os gustaría que os tocara la lotería?
A mí sí, claro.
¿Y qué haríais?
Pues yo lo guardaría hasta los 18 años.
¿Lo guardarías?
Sí.
¿Todo el dinero?
Sí. O a lo mejor una parte lo daría. Le daría a mi familia.
¿Y tú, Camila, qué harías?
Pues yo le daría a mi familia, me compraría cosas y alguna me la ahorraría.
¿El primer capricho que te darías cuál sería?
Yo de comprar ropa.
¿Tu ropa?
Yo irme de viaje.
Ah, tú irte de viaje. ¿Y dónde irías?
Al Caribe. Me iría.
¿Al Caribe?
Sí, o a Brasil, al Caribe, a Brasil.
¿O a Brasil?
Sí.
¿Por qué al Caribe o a Brasil?
Porque me gusta ese país, por lo que me han dicho.
¿Qué te han dicho?
Es que es muy chulo.
¿Y allí se juega la lotería o no?
No sé, pues me da igual, yo solo quiero irme de viaje.
¿Qué día es el día del sorteo?
Ay, no lo sé.
El 22 de diciembre.
¿El 22?
Sí, pues ya queda poco.
Ya no queda prácticamente nada.
No, una semanita.
Uah. Qué nervios, ¿no?
Es que en verdad eso mola, porque es algo que tiene... Al que le toque tiene una suerte y...
Yeah.
Una ilusión, ¿no?, que hay puesta.
Es que
claro, hay una ilusión muy fuerte.
Pero ¿cuántos números hay en el bombo, eh?
Ya, yeah, hay muchísimos.
¿Y qué baja es la probabilidad de que nos toque?
Si no le toca a nadie.
Hombre, a alguien le tiene que tocar, ¿no?
Claro.
Los números que se han vendido están en el bombo.
Qué mola, en verdad.
Ah, qué...
Pero eso como lo hace la lotería, ¿que lo dice alguien o es con esa máquina?
Nos dicen 900.000.
Ya, pero es con esa máquina, ¿no? Que...
El bombo que va dando vueltas y cuando sale el número...
Va una chica...
Es que, ¿ves? Eso en verdad mola el juego porque no hacen trampas, nadie lo sabe lo que puede tocar.
Claro.
Entonces sale ahí en el mismo día y en el mismo momento.
Y esto es la lotería de Navidad, pero hay muchos tipos de juego.
Ya que, por ejemplo, la nacional.
Lotería nacional.
Sí, que es una parte.
La 11.
Sí.
La primitiva, ¿no?
Pero la que más gana es esta, ¿no? La de...
La que más gana es la de Navidad.
Y hay una de Reyes.
Hay otra de Reyes, que se llama la Lotería del Niño.
Ah, pero también ganas mucho con la lotería.
También se gana mucho dinero.
Pero la que más de todas... Navidad.
Uh-huh.
Navidad o Reyes, la que más se gana.
Y aparte de estos tipos de juego de apuestas, hay otras apuestas que son en casinos.
Sí, en los casinos.
¿Sabéis algo de los casinos?
No.
Vas al bingo.
O al bingo.
También te ganas mucho dinero. Porque sí, mira, el otro día, a mi abuelo, fue al bingo, ¿vale?, a jugar y le hubiese tocado el premio gordo, pero una chica... De muy atrás, porque había muchas personas, dijo que también tenía el mismo número, o sea que se lo partieron por la mitad.
¿Y creéis que el juego puede crear adicción?
Sí.
¿Qué es adicción?
Sí.
¿Puede crearte enganche?
Sí.
¿La necesidad de ir constantemente?
Sí,
sí. Porque si ganas.
Hay una enfermedad que la tienen personas que están muy adictos a los juegos.
Sí, ¿cómo se llama? ¿Lo sabes?
Jueguedongo.
No, es una palabra que no me acuerdo.
¿Cómo, Camila?
Jueguedongo.
Era en catalán y no me acuerdo.
¿Era en catalán?
Y en castellano.
Ya, pero yo la camiseta es en catalán, en castellano no.
¿Ludopatía?
Sí, ludopático, algo así.
Ah, claro, como la ludoteca.
Ludópata.
Como la ludoteca.
Claro, eso.
De ahí viene, ¿no?, la palabra de juego.
De ludoteca, porque en una ludoteca hay muchos juegos.
¿Y la gente que está muy enganchada, si no tiene dinero, ¿qué hace para jugar?
Pues no, porque la gente hay veces que se engancha porque... O si le ha tocado una vez, o porque, mira...
La gente se engancha solo si le toca.
No, se engancha cuando...
Le engancha si le gusta y...
¿Y de las máquinas tragaperras que hay en los bares, qué?
¿Las qué?
Eso para mí, eso no me gusta a mí.
A mí tampoco.
Pero también hay mucha gente enganchada
sí.
a ese los tipo viejos. De juegos.
No. ¿Las personas mayores, dices?
Sí. De 30 para arriba, no viejos, viejos, los de 30 para arriba.
Bueno, cualquier persona se puede enganchar.
Claro, pero más o menos.
Yo he visto más a personas mayores.
Sí.
Los de 30 para arriba están más enganchados a las máquinas tragaperras.
Sí. Bueno, bueno, no. Porque hay personas... Yo he visto personas jóvenes que estaban ahí jugando.
Ya, pero por ejemplo yo lo que haría es meter una moneda a ver si me sale más y si no, ya no meto más. Haría por eso, porque a lo mejor me toca, quién sabe, en ese mismo momento. Y también, por ejemplo, a las cartas.
A las cartas también.
También se apuestan incluso a veces su casa y se quedan en ruinas.
¿Pero si
se apuestan
ganas?
¿Su casa?
Sí, el juego del póker. Y
eso es mucho, ¿no?
Sí.
¿Y el Monopoly?
Pero lo mejor es de todo, lo mejor de todo, todo es la lotería de Navidad.
Lo mejor la lotería de Navidad.
Porque es lo más
sincero. ¿La lotería de verano?
Yo aunque sea el año que viene me compraré una, a ver si me toca, y ya está.
¿El año que viene te vas a comprar una?
Sí.
¿Tú, Camila, también?
Yo también.
¿Y a qué número jugarías?
Si me llega el dinero, porque estamos en crisis.
No, yo me compraría un número muy alto, ¿eh?
¿Y ahora con la crisis creéis que se juega más que cuando no había crisis?
Claro, ahí lo has dicho.
¿Sí?
Las personas... Las personas que no tienen dinero como para comprar un bingo porque les da igual.
Yo creo que sí, porque...
Pero es más importante ahora, porque ahora, como está en crisis, hay gente que piensa en que si la gana, pues puede salir de la crisis. La crisis económica.
Bueno, ¿alguna cosa más queréis contarme acerca del juego?
Ah, pues ya está.
Entonces ya está.
Pues lo dejamos aquí, ¿os
sí.
parece?
Sí.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a los dos, Camila, Evelyn. Bye, bye.
Vale,
nos marchamos, hasta aquí hemos llegado por hoy con este tema, el juego, la Navidad y un poquito de todo. Bye bye.
Les oques van descalces, descalces, descalces. Les oques van descalces i els ànecs també, i els ànecs també. Els comprarem sabates, sabates, sabates. Els comprarem sabates i mitjons també, i mitjons també.
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Avui us explicarem el conte El vestit de l'emperador. Els personatges que intervenen són: com a narradora, la Eva Oriols; com a trapella, la Susana Reyes; com a emperador, la Montserrat Mariner; i com a noieta, la Maria Rosa. Comencem.
Hi havia una vegada un emperador, la major afició del qual eren els vestits. En tenia moltíssims i passava hores i hores provant-se'ls mirant-se en el mirall. Tot i ser tan vanitós, no era mal governant, i els seus súbdits l'estimaven. Un dia es va presentar davant de l'emperador un parell de murris que afirmaven ser grans sastres. Van dir que podien confeccionar per a ell un vestit meravellós, quelcom únic i mai vist, que el convertiria en l'admiració del món sencer.
I a més, és un vestit més vell que pugueu imaginar, les seves propietats màgiques us seran molt útils.
Sens dubte, doncs el vestit que us oferim només podrà ser vist per les persones intel·ligents.
Realment, un vestit així em seria molt útil, perquè em permetria distingir els necis dels savis, la qual cosa és molt important per un monarca. Digueu-me el que necessiteu per a fer-me aquest vestit i poseu-vos ràpidament a treballar en els talers del palau.
Els murris van demanar gran quantitat d'or, joies i seda. Es van instal·lar en els talers i van fingir estar teixint, encara que no feien res més que repetir gestos i moure les màquines amb les mans buides, com si treballessin amb fils invisibles. A mesura que anaven passant els dies, l'emperador estava més nerviós perquè anhelava tenir el meravellós vestit. Un matí va demanar al seu primer ministre que s'acostés als telers per veure com anava la fabricació del teixit màgic. L'ancià es va dirigir a les habitacions on estaven instal·lats els telers de palau i va veure els dos homes movent-se afanyadament, encara que sense res a les mans. Molt sorprès, el ministre es va acostar a ells, disposat a preguntar-los què estaven fent. Però abans que pogués parlar, un dels murris li va dir:
"Quin honor que el primer ministre vingui a contemplar el nostre treball. Que us agrada el teixit?"
El ministre anava a dir que no veia res, però per por a passar per Panoli va dir que era preciós. Quan els murris havien dit que només les persones intel·ligents podrien veure el vestit màgic, el ministre no es va atrevir a dir-li a l'emperador que no havia vist res de res. Li va explicar les majors meravelles sobre el teixit que els dos homes estaven preparant, i l'emperador va quedar molt satisfet. Poc després, els dos murris es van presentar davant del monarca i li van dir que necessitaven més or i joies per al vestit. Al principi, l'emperador es va mostrar molt sorprès, però com que el seu ministre havia parlat també del teixit, va acabar per donar-los el que demanaven. Els dos murris van anunciar que el teixit estava preparat i que havien començat a cosir el vestit, i els pocs dies es van presentar amb les mans buides davant de l'emperador. Naturalment, aquest no va veure res, però per por a passar per Panoli va dir que era meravellós.
"Si el primer ministre, que és un home savi, ha vist el vestit i jo no, vol dir que sóc un neci, però val més que els meus súbdits no s'assabentin, o em perdran el respecte."
De manera que l'emperador va anar dient a tot el món que el vestit era magnífic i que tenia moltes ganes d'estrenar-lo. Els murris van fingir provar-se'l diverses vegades per fer els últims ajustos, i era realment graciós veure l'emperador en roba interior davant del mirall fingint admirar un vestit inexistent. Quan els murris van anunciar que el vestit estava preparat, l'emperador va organitzar una gran festa perquè tota la gent de la seva cort l'admirés. Quina seria la sorpresa dels cortesans en veure aparèixer el seu monarca en roba interior? Però com havia corregut la veu que només les persones intel·ligents podien veure aquell vestit, ningú es va atrevir a dir que no veia res. Un dels cortesans més necis i aduladors va començar a elogiar en veu alta inexistent vestit, i aviat el van imitar tots els altres. L'emperador va manar organitzar una desfilada perquè tot el món pogués admirar el seu vestit nou. Per por a passar per Panoli, ningú va dir res en veure l'emperador en roba interior, fins que una noia molt petita va cridar:
"L'emperador està despullat!"
Llavors, la gent del poble, que al principi no s'havien atrevit a dir res, van començar a riure's per sota el nas i a dir-se els uns als altres:
"Oh, l'emperador no porta vestit! Oh, va roba
interior!
L'emperador i els cortesans també havien sentit el crit de la noieta, i sabent que els vailets són més sincers que els adults, es van adonar que havien estat víctimes d'un engany. Però com tota la gent estava mirant, a l'emperador no se li va ocórrer una altra cosa que seguir caminant molt seriós. Quan els dos murris ja estaven lluny, s'havien donat a la fuga amb tot l'or i les joies que li havien tret al vanitós ingenu emperador. I es conta que encara segueixen rient-se'n.
Nens i nenes, que tingueu feliços sons. Fins demà.
Són els mosquits pessigolles, mosquits molt eixerits, que tot aquell qui pica es torna molt divertit. Pessigolles, tinc el dit.
Eps, heu tingut mai un dit amb pessigolles? Aixeca'm un dit, és un dit que es mou cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt i avall. Pessigolles, tinc el cap. I un cap amb pessigolles? És un cap que es mou cap aquí, cap allà, cap endavant i cap endarrere. Pessigolles, el melic. I un melic amb pessigolles, que els remeneix així ben remenat. I tantes pessigolles que diu, ui, per això em poso a ballar. Pessigolles, tinc el dit. Pessigolles tinc al cap, pessigolles al melic, i per això em poso a ballar. Amb ales de colorades, un fibre prim i molt llarg, no podràs parar de riure si és que el mosquit t'ha picat. Pessigolles tinc al dit, pessigolles tinc al cap, pessigolles al melic, i per això em poso a ballar i a picar de mans ben fort. Els pots trobar dalt d'un arbre o passejant per un prat, però si no vas a buscar-los no vindran pas a la ciutat. Pessigolles tinc al dit, pessigolles tinc al cap, pessigolles al melic, i per això em poso a ballar. I de tantes i tantes i tantes pessigolles, imagineu que us agafa un atac de riure ben fort. Vale. Ho provem? Jo rico una miqueta, vosaltres rieu més fort que jo. Si jo dic... Ha, ha. Ha de ser més ràpid, això, eh? Si jo dic... Ha, ha. He, he.
He, he.
Hi, hi.
Hi, hi.
Ho, hu.
Ho, hu.
Ha, ha.
He, he.
Ha, he, hi, ho, hu, ha.
Pessigolles tinc al dit, pessigolles tinc al cap, pessigolles al melic, i per això em poso a ballar. Pessigolles tinc al dit, pessigolles tinc al cap, pessigolles al melic, i per això em poso a ballar.
I recordeu
cada dia de dilluns a divendres de les 8 fins als 3 quarts de 9 compteu amb programació infantil a Ona Codinenca. Bona nit!